La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
En té més detalls des de Madrid, la Paula Brujats.
Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024, tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges. Diu la policia que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raúl Flores.
Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
Parlament, Albert Prat.
A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició, que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
Tarragona, Manel Sastre.
Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que el setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... a punt perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet, la penya debuta avui als play-offs pel títol de la Lliga ACB, ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8, i d'uns 25 minuts a l'R4.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i, en definitiva, menys sensació de xafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve, però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Tarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es van portar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
I també sobre aquest sumari, que insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i
i això és literal, a canvi de salvar el cul a Koldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats, en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara passen gairebé 11 minuts de les dues. Òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. Encara més quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials que té obertes, i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabada aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
Entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijó. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fila el president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle, Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític. A la segona hora de Catalunya Migdia hi tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que s'assumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial. Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarracó fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de AJA.
Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV a Marriera.
Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa utilitzi el català durant la benedicció.
I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa o li demanen que prioritzi també el català i destaca destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs al que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs ja sortia a fer la missa.
Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el papa i, sobretot, critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'arregués a les dones, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd, no el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció més addictiva al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat dels últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14 a 18 i l'ús dels vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut del Departament.
Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la Comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer, i en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí, el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons a les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin, la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Fira Gran Via, a l'Hospitalet, Joan Garcia.
El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions. d'euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
Al final, tot té a veure amb l'escala. Ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavier Vilà.
Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, a actius il·lícits a l'estranger.
Cuba no està controlada per
una revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
Al Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 6 minuts de 2:15, comencem forts.
Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
The Cure, The XX, Niqab o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Einstürzt in den Neubauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Niqab i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenars de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
La intenció és sortir, formar part de la festa.
Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
Que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha pogut llançar té a veure amb la convivència.
Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Lodervik retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguéssim on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el debut de la penya als play-off de la Lliga CB de bàsquet.
Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut. Ara dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de la CB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan i Marcos, que hi va fer un autèntic partidàs.
Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota. Y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy. Y así van a llegar las victorias.
Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Murcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dani Miret a la prèvia d'aquest partit.
Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i, a més, va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta. Podrà, per tant, jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar, Laia, aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
I una cosa més, Ernest, l'Eurocup sí. podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CB. I aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys i s'està negociant també la possibilitat que el bàsquet Girona doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
Falten 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
A veure, ja m'he anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana i a més insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que per tant aniran veient durant aquestes setmanes.
Però el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
Estamos muy contentos, Mar ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, a diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit. Ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García. El jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea, que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta al Barça, l'escoltaria tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva sessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espart. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de Joao Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al-Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, a expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, marcat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
I un ex-blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment a l'equip masculí, però al femení, Sergi Andreu, ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
Sí, l'entrenadora de Castelló, que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
I want to continue with the Ajax philosophy.
Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i, precisament, qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, què ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragó.
Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa a l'atac, ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
El club va seguir siendo siempre un club con sus presidentes, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un mig centre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
Sis minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
Hola.
Hola.
Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ja hi jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el 9-10 final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a 2 vegades amb 3 gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va jugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió, David, també serà català.
Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de coixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlava veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
Altra 39 cops campió del món de trial, Toni Bou ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortuzar.
Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmiculat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat ahir mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer on va néixer, a Piera.
Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà en la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortuzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
Mira, per exemple, el Vila-sana ja sap el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa tres partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veieu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.